Ara descobrirem una cosa.
A veure...
Ui!
Oleguer Sagarra, bona tarda.
Molt bona tarda.
Un paio intel·ligent, però és una intel·ligència natural, la teva. Avui, en canvi, ens vols parlar de l'altra.
Sí, bueno, de l'intel·ligència artificial, que és molt humana, també sembla.
Sí, aparentment, perquè tu davant et sembla que hi tens una màquina, un algoritme, i de vegades no.
Sí, avui parlem d'aquesta paradoxa, que està molt de moda parlar d'algoritmes, d'intel·ligència artificial, però veurem que molt sovint, darrere aquests algoritmes o aquests suposats tecnologies, hi ha feines manuals, sovint molt precàries i que a més són molt repetitives.
Molt bé. Això sona molt com que hi ha empreses que volen oferir serveis automàtics que en realitat, doncs, com deia, els fan persones i potser persones que no cobren gaire, no?
Sí, persones disfressades de màquines. No sé, mira, això no és nou i no sé si coneixes la història del turc o turc mecànic.
No.
Doncs bé, el turc mecànic era un autòmata...
No serà Art de Turan, no? El turc mecànic no, eh? No és Art de Turan, ja ho veig.
És el turc vago, no el turc mecànic. El turc mecànic era un autòmata que va passejar per Europa i Estats Units al segle XVIII,
sí.
I se suposava que era una màquina que sabia jugar molt bé escacs de manera autòmata, o sigui, sense intervenció de persones. De fet, va jugar amb personatges històrics famosos com Napoleó Bonaparte o Benjamin Franklin i part de la noblesa europea. Uh-huh. Llavors, suposadament era una màquina autòmata, però en el fons no era més que una estafa. Dins hi portava un jugador d'escacs que era bo i era una persona, i jugava contra aquestes persones i les guanyava fent-se passar per una parella autòmata.
Sí, que això era, podríem dir, una de les primeres estafes, no, de la història a nivell tecnològic.
Sí, no sé si la primera, però una que va tenir molt d'èxit i molt de renom, segur. I per què t'explico això? Doncs això és una excusa per parlar-te del turc mecànic d'Amazon. No sé si el coneixes.
No en tinc ni idea. Suposo que el nom és una mica un homenatge... a l'autòmata, no? I deu tenir a veure amb això de fer tasques, de fer feines manuals. Deu ser això, no?
Sí. Resulta que tu et pots posar a Amazon i aquest Mechanical Turk, sí, on tu pots encarregar a persones que facin feines molt repetitives. I és molt curiós perquè interacciones amb una màquina per pagar a persones sous molt baixos, del voltant de 2 euros l'hora, més o menys, per fer tasques repetitives com seria comptar persones en una foto aèria d'una manifestació...
És a dir, això, perdó, aquí les manifestacions, per exemple, les que siguin, de l'11 de setembre, les unionistes, es compten i tenim, per exemple, xifres que poden oscil·lar tranquil·lament d'un milió de persones. Aleshores... Això es calcula en base a una densitat de persones per metre quadrat? O...
Sí, però si vols estar segur, doncs tothom vas allà i ofereixes aquesta feina, i hi ha gent molt sovint molt mal pagada que es dedica de manera manual, matxaca com siguéssim, a comptar persones.
Ostres, Déu-n'hi-do.
I, bueno, t'he preparat una... No saps el que ve ara.
Hi ha un marge de... Què m'has preparat?
Lo de
la setmana passada, les preguntes.
Les preguntetes ja, per parlar una mica d'aquest tema, si vols.
Com m'agrada això. Va, vinga. A veure, llegeixo aquí que la música que has triat avui és... Mira, L'impostor, va molt bé, ve molt a tom, d'Elvis Costello, que la va fer l'any que vam néixer molts, el Pau Gasol, entre ells, un servidor. Crec que endevino per què has posat L'impostor, no? És fàcil, no?
Sí, doncs perquè resulta que...
Ha d'enredar el personal.
Es parla molt de que la tecnologia ens jubilarà tots, però hem de veure fins a quin punt això és cert, o sigui, o és que la tecnologia està avançant molt, o és que molt sovint veiem tecnologia que està disfressada d'impostors fent veure que són màquines.
Vale, i per tant, ara em començaràs a fer aquelles preguntes, a disparar preguntes des d'aquesta màquina d'intel·ligència artificial que portes aquí, no?
Bueno, les he preparat jo, sí que és una mica impostor, però sí.
Va, vinga.
Disparem.
Quin percentatge de feines... Creus que poden ser substituïdes per l'automatització al món el 2030 emprant tecnologies que ja existeixen?
Mira, això és impossible perquè hi haurà feines que sortiran de nou. Aleshores, percentatge de les feines actuals, entenc, no?
Sí, a més hi ha un detall. De les feines actuals, sí, i amb tecnologies existents. O sigui, imagina que no se n'inventen de noves.
D'acord. Un 70%?
Va, hi ha, com vols comprendre, hi ha molt ball de xifres, però hi ha un estudi recent de la consultora McKinsey, que és una consultora, que estima que és un 50% podrien ser substituïdes o parcialment substituïdes. Les que podrien ser totalment substituïdes, ells estimen que és només un 5%.
Un 5%.
Ara, s'ha de dir que no totes aquestes seran substituïdes, sinó més o menys entre un 0 i un 30%. Com pots veure, les forquilles són molt
grans. El resum és que no serà tan dramàtic el panorama com pinten alguns, no?
Bueno, exactament, perquè resulta que tot i que hi ha moltes feines que es poden automatitzar, les empreses no ho estan fent. De fet, una dada, més o menys, amb estudis, hi ha un estudi recent que a Espanya les empreses grans, mitjanament grans, de més de 250 treballadors, només el 25% d'aquestes empreses fan coses amb dades, i d'aquest 25%, molt... Aquestes fan coses amb dades, no vol dir que automatitzin.
Ja, ja, ja.
Llavors, aquest mateix estudi estimava que en funció dels salaris i de la precarietat laboral de cada país, hi haurà llocs on això tindrà molta importància perquè poden substituir feines ben pagades i n'hi ha llocs que no. Per exemple, deien a Kènia estimant un 6% i a Japó, que seria de les economies més avançades, fins a un 26%, que és bastant dels sectors.
Per tant, podem dir que si el país és ric...
Bueno, jo diria més que si... que quan hi ha feina, quan és més barat que humans facin la feina de màquines,
sí, això.
Doncs els humans les segueixen fent.
La segueixen fent. Per exemple, a l'Àfrica. Bé, anem a la següent pregunta.
Què és una granja de clics?
Ostres, granja de clics. Un lloc on, no ho sé, on hi ha molta gent que... no sé, que et posa likes a Facebook o
sí,
a Twitter,
sí, sí.
A Instagram.
He seleccionat això perquè és un exemple extrem de com la tecnologia genera aquests monstres.
Sí, perquè
són...
es poden comprar fins i tot amics.
Sí, sí. Bàsicament una granja de clics són, imagina't, una fàbrica plena de mòbils, sí. Amb persones, que tu t'imagines que és de manera automàtica, però no, es dediquen a fer seguidors al Facebook, o likes, o millorar les puntuacions d'una app, o inclús a picar els anuncis de la competència, per exemple.
Ostres, això vol dir que tu pots comprar amics a Instagram, a Twitter o a Facebook, que aquests amics t'arriben de cop, però millor te n'arriben 3.000, i aquests 3.000 són 3.000 persones que hi ha allà darrere clicant.
Bueno, normalment és una persona que té moltes agulletes al dit, però que va passant clicant a diferents telèfons. De fet, això podeu mirar a internet, al YouTube, busqueu granges de clics i el vídeo és bastant al·lucinant perquè un s'imaginaria que això existeix, però que ho fan màquines, i típicament ho fan persones per la simple raó que fer-ho amb persones és més fàcil i avui en dia, per desgràcia, encara més barat, tot i que després podem discutir si això està èticament bé o no, però és un altre tema.
O sigui que hi ha una gran nau industrial tot de gent posada un al costat de l'altre allà clicant i tal.
Sí, sí, fent feina manual.
Que bèstia. Següent pregunta, va, a veure.
Saps per què serveixen els captchas o botons de "no sóc un robot" de les pàgines web?
Home, la idea d'això suposo que és assegurar-se que no hi ha una empresa, no?, darrere d'una acció determinada, pues, que pugui fer un frau.
Sí, exacte. És assegurar-se que...
un frau a gran escala.
Assegurar-se que no ets un robot. Però fixa-t'hi que abans al principi no et demanen clicar un lloc i ara et demanen que posin uns números. Sí. I més endavant et van demanar que identifiquessis fotos amb una certa cosa. Per què creus que és això?
Per assegurar-se que no ets un robot.
Sí, però el que fan també és aprofitar aquests treballs manuals, sí, per guardar els resultats i entrenar els seus propis algoritmes. Molt perquè bé. Això no ens cansem de repetir en aquesta secció, els algoritmes d'intel·ligència artificial el que fan molt bé és
aprendre
a base de molts exemples. I estan utilitzant la teva feina, i en aquest cas ja no és precària, és que no te la paguen, per entrenar aquests algoritmes, sobretot de reconeixement d'imatges.
Que bèstia.
Saps què és el test de Turing?
No en tinc ni idea. Test de Turing, no en tinc ni idea, no ho sé.
Doncs mira, Alan Turing era un matemàtic del segle XX.
Ha fet una pel·li últimament d'ell?
Sí, és el creador de la màquina Enigma, que es va fer famosa a la Segona Guerra Mundial.
Sí, vale, ja està.
I va fer moltes coses, però sobretot va pensar molt en això de la computació. I va pensar, què passarà quan els robots siguin realment intel·ligents per fer feines de persones? I es va imaginar aquest test imaginari, que és, bàsicament, ell imaginava que posaríem una persona a interactuar amb un robot. I el test és fer que la persona o un observador extern no se n'adoni que està parlant amb un robot.
Molt bé.
Això seria el test de Turing. I llavors el test de Turing s'utilitza per tastar aquests programes que suposadament són humans o no són humans. I te'n volia parlar perquè fa poc hi va haver un exemple molt increïble on Google va fer una demostració pública del seu assistent de veu, que es diu Duplex. No sé si n'has sentit a parlar.
Sí, de Duplex sí.
Doncs la demostració era bàsicament que agafaven el Duplex...
L'assistent de veu seria la Siri.
Sí, exacte.
La Siri de Google.
El mateix. I trucava a un restaurant, sí. Suposadament trucava a un restaurant i reservava una taula per dos. Interaccionava amb un humà i semblava... Jo us recomano que aneu a internet i ho sentiu perquè sembla una persona de veritat. Llavors, això t'impressionaria molt perquè és molt difícil de fer.
O sigui, feia inflexions de veu i s'equivocava si s'havia d'equivocar.
Sí, el que passa és que hi ha molts periodistes que han posat en dubte que això sigui realment cert.
Home, veient que ens explicaves que hi ha granges de clics, no?, i que darrere d'aquests clics hi ha persones, doncs potser aquí que no fos una persona que estava trucant des de l'altra banda.
Doncs sí, perquè què passa? Sí. Això entra com a... Bueno, hi ha una moda, que han sortit molts escàndols. També Facebook va reconèixer que els seus assistents de veu... Saps quan estàs al Facebook i has d'interaccionar amb l'assistent de veu?
Sí, home, sí.
Doncs en realitat l'operaven persones. Això no vol dir que no hi hagi la tecnologia per fer-ho, això vol dir que la tecnologia potser no està prou madura i aquestes persones estan ajudant a donar una empenteta a la màquina per arribar-hi.
I això per què es fa? És a dir, per entrenar l'algoritme, diguem-ne, o per...
Doncs...
Perquè aquestes persones estan entrant una màquina, no?, que algun dia se'ls menjarà la feina.
Sí, de fet, hi ha diverses raons, no? O sigui, per exemple, si ets una empresa petita, una d'aquestes startups tecnològiques, hi ha qui diu que això ho fan, simulen tenir la tecnologia quan no la tenen, simplement per enganyar els inversors i aconseguir diners per seguir funcionant. Però, bàsicament, és això que deies. Les empreses, com si siguessin més grans o que necessiten enganyar, el que fan és utilitzen humans per seguir perfeccionant aquesta tecnologia. Això què vol dir? Doncs que no ens pensem que la tecnologia està tan madura, sinó que simplement està avançant, i està avançant molt el reconeixement de veu, el reconeixement d'imatge, però encara necessiten persones per fer coses tan senzilles com fer clics.
Això en 3-4 anys es pot, ja, pot estar prou madur com perquè no calguin persones, perquè la cosa avança molt ràpid, però no sé si tant.
Doncs no t'ho sabria dir, perquè això, bueno, cada empresa, suposo que els que tenen la tecnologia, pues, la dissimulen més o menys, o la mostren més o menys, i aquí hi ha l'exemple de Google, que no ha respost de si aquesta demostració que va fer era real o havia estat una mica muntada.
Molt bé. Doncs parlant d'intel·ligència artificial, en aquesta secció que avui fem amb l'Oleguer Sagarra, l'Oleguer ens vol fer, com sempre, en aquesta secció, unes recomanacions finals. A veure, puja amb la música. A veure, recomanacions, Oleguer.
Ara, aquesta música.
Això és Paranoid Android.
Sí. És una gran cançó que volia tenir ganes de posar-la per empalmar amb les recomanacions d'avui, que bàsicament és un missatge a amics, no?, que ja l'hem estat matxacant una mica. El primer és que la tecnologia té aquesta segona cara oculta, de que no hi hauria tecnologia d'intel·ligència artificial sense aquestes tasques repetitives i precàries de fer clics o d'entrenar els algoritmes, no? I això no ho hem d'oblidar, i d'altra banda, ja ho has tret tu abans, és una mica paradoxal que les persones mal pagades que fan aquestes feines, en el fons, estan treballant per destruir-se la pròpia feina, perquè treballen per millorar l'algoritme que eventualment, segurament, els acabarà traient la feina.
De totes maneres, Oleguer, tot i que això és veritat, això ha passat sempre en la història. Vull dir que prepares màquines perquè després aquestes màquines fabriquin en sèrie vehicles o fabriquin en sèrie béns de consum.
Sí, totalment cert. Jo l'únic que dic és que, i aquí és on entra la segona reflexió, no hem de confondre les empreses noves o tot això que brilla tant de Silicon Valley amb la tecnologia. Hi ha moltes empreses noves, aquestes que li diuen startups, i n'hi ha de molts tipus. N'hi ha que realment tenen tecnologia i la utilitzen, n'hi ha que no en tenen però l'estan desenvolupant i estan invertint,
sí.
N'hi ha que no en tenen i no la tindran mai, i n'hi ha que la poden tenir o no, però basen el seu èxit en altres temes, com per exemple avantatges o forats legals o forats fiscals, i aquí hi ha tot el debat d'aquests dies sobre aquestes empreses.
Ja, exacte, el tema de posar taxes a les màquines, no? Perquè si les persones paguem impostos, les màquines també les haurien de pagar, ja que es mengen llocs de feina.
Jo això no he llegit alguna cosa al diari avui, però no tinc una opinió formal al respecte.
A la contra de l'avantguàrdia avui veig que l'Antoni Garrell, que és fundador del Cercle de Coneixement, ell opina que bé, que hi ha l'opció, no? De fet, crec que costa molt a la pràctica posar taxes sobre màquines.
Jo crec que hauríem de començar per posar les taxes i assegurar-nos que les paguen les grans tecnològiques, i a partir d'aquí comencem a parlar si les posem a les màquines o no, l'impacte del qual jo personalment no sé quin abast tindria.
Molt bé, Oleguer, sempre ens fas unes recomanacions per acabar la secció. Avui què ens portes?
Doncs avui simplement us porto la recomanació aquesta d'anar al YouTube i buscar granges de clics i veure l'abast d'això que dèiem, la cara oculta de tecnologia, que en el cas del mòbil seria el tema dels materials, el coltant, i en el cas dels algoritmes aquests són totes aquestes feines, o inclús ficar-se a l'Amazon Mechanical Turk, i d'altra banda escoltar aquesta demostració de Google, que és en anglès, però és un ordinador suposadament, i és bastant impressionant.
I és bastant impressionant perquè dius que cola o no cola?
Cola, eh? Totalment.
Molt bé, i també crec que ja normalment el que sols fer sempre que vens aquí és avançar-nos una miqueta el que faràs la setmana que ve. Ja t'he dit que això és un 10, aquesta secció m'ha encantat i m'encanta, perquè aprenem moltíssimes coses, com per exemple, ja et dic, jo no sabia que hi havia granges de clics, gent vivint als extraradis de ciutats de països potser pobres, perquè es paguen molt poquet a l'hora, 2 euros l'hora, no? Persones que es dediquen a posar likes. Això que molta gent fa al món nostre gratis, hi ha gent que ho cobra, però ho cobra malament.
Bueno, posar likes o fer tot tipus de feines repetitives. Sí, també es fa als Estats Units, però sí, principalment en aquests llocs.
Molt bé, la setmana que ve, de què anirà això?
La setmana que ve parlarem de com precisament els esports d'alta competició s'utilitzen, si no, o també els algoritmes i l'automatització en general, si les dades a gran escala generades per dispositius i tot el que es diria això del big data, no? Dades generades a gran escala. I intentarem veure si fins a quin punt els esports professionals utilitzen i si utilitzen com els està funcionant.
Oleguer Sagarra, avui hem après no una cosa, moltes. Gràcies, t'esperem dimarts que ve aquí.
Amb plaer, sí.
Abraçada.